A Flor de Pell, amb Roser Ventura. Dimecres 9 de la nit obrim la porta una vegada més aquí als estudis de Ponset Ràdio a un programa d'aquells que ens ensenya moltíssimes coses. Com ser, com saber, com estar, com dir no, fins i tot. Què tal? Molt bona nit, Roser.
Hola, molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Segura, eh?
Una mica de calor, però bé.
Vaja, no ho podem tenir tot, eh?
Sí.
Avui parlarem de com dir que no. Això és molt, molt complicat, molt difícil. A no ser que siguem d'aquelles persones que directament ens ho tirem tot a l'esquena, que també n'hi ha, i també cal que n'hi hagi, en certa manera. Si no, seria molt avorrit tot, no?
Cert, ja tens molta raó, sí.
Com diem que no? Com es fa?
Bé, hi ha persones que els és ben fàcil, no? De fet, segons com ha estat la seva o és el seu caràcter o estan acostumats a respondre, moltes vegades les persones s'hi troben còmodes dient a tot que no. Val? Ah. Sobretot quan estan en ambients de confiança o en entorns on tenen confiança, en persones que tenen confiança. Per exemple, la parella.
Bé.
Quan hi ha un ambient així una mica mogut, doncs de vegades la resposta agressiva o una mica més de resistència és això no, o això ho fas malament, o això no m'agrada, o ja tornes... tu sempre fas igual, saps? És com...
Però a vegades no hem sentit allò de la confiança fa fàstic. I per això no ens costa.
Sí, però és que confonem el que és l'autèntica confiança. No? Per mi la confiança hem de començar a elaborar des de nosaltres mateixos, val? Perquè la confiança en que puc demanar alguna cosa o algun tractament especial o algunes coses especials a una altra persona, això està configurat des de, a vegades des d'un hàbit o uns costums o una forma de relacionar-se. Però quan parlem de confiança és quelcom més seriós, no? En el sentit de que jo em faig responsable del que sento i del que penso, o al revés, del que penso i del que sento i del que crec. Perquè, clar, aquí estem parlant i entren en joc, sobretot, sistemes de creences i sistemes defensius, que molts cops no revisem, perquè tampoc tenim les eines, però que ens obliguen, sense saber-ho, inconscientment, sobretot, a actuar o a respondre de manera determinada quan algú ens confronta, sobretot, no? O ens crea conflicte. Aquesta és una de les grans qüestions vitals, no? Com responc jo a allò que em genera conflicte? Què ens han ensenyat? Doncs suposo que des de l'instint de supervivència que tots tenim més o menys innat, davant d'una situació que ens confronta o en el que ens sentim en perill o ens sentim a disgust o ens crea dificultats o ens crea confusió o malestar, doncs responem amb agressivitat, no? I, per exemple, no seria una resposta negativa davant d'una situació que pot ser qualsevol, no? Però jo crec que quan tu dius saber dir no ho estaves més plantejant des del sentit de posar límits, no? Si no
sí,
m'equivoco.
Sí, exacte,
val?
Això mateix.
Llavors, aclarit això, que espero que hagi quedat una mica més clar, doncs hem d'entendre que quan hem de posar límits, doncs ho hem de fer amb uns certs mínims, no? Assegurant-nos que no perjudicarem a l'altre, no ens perjudicarem nosaltres en primer lloc, i ho farem de manera que no creem un mal ambient o creem una animadversió o inclús una resistència en l'altre. D'acord? Llavors, simplement ens hem de sentir justificats i autoritzats, però de forma honesta, a posar un límit. D'acord? Llavors, dir no, jo aconsello que no sigui des de la violència o des de l'agressivitat o des de la tensió, perquè al final això es fa corresponent amb més tensió. És com diem, quan fem guerra, què passa? Doncs la guerra és destrucció, segur. Vull dir, la guerra sempre guanya el que és més fort, però no vol dir que és el que té raó o el que està més justificat, sinó el que és més fort. Val? Llavors, l'altre queda destruït o queda desqualificat o queda vençut, no? Llavors, des d'aquesta forma de relacionar-nos, no és ni és creativa, ni és constructiva, ni ens ajuda a evolucionar, sinó que ens obliga a respondre des de l'instint, com si fóssim simplement animals, no? O des de la raó més bàsica, en el sentit de jo m'he de defensar aquí, que evidentment quan tu ataques o quan t'ataquen sobretot sempre sortiràs, la resposta serà defensar-te. D'acord? És molt difícil neutralitzar una amenaça, però, de fet, a mesura que vas evolucionant, vas entenent que moltes vegades potser és millor inclús, no? Allò que deien de... com era? Poner l'altra mejilla?
Sí.
Que tot ens horroritza tant, però realment si s'interpreta bé i veiem la conseqüència de posar l'altra galta, doncs l'efecte i el resultat sempre és molt millor o molt més beneficiós i no tan perjudicial com creiem, no? Que moltes vegades és això, el sistema de defensa és automàtic, com que no passa per la raó i és automàtic perquè ve de la part instintiva de supervivència, doncs no tenim temps de raonar-ho, no? I moltes vegades és automàtic. I això a vegades costa molt, en tractament o en teràpia, costa molt eliminar-ho perquè s'ha d'anar... Primer hi ha d'haver una comprensió d'aquesta necessitat, que moltes vegades de petits tenim, no? I és necessari desenvolupar sistemes de protecció o de sistemes de defensa defensius perquè moltes vegades estem en perill i no tenim capacitat de resposta o no tenim prou informació o prou experiència de vida, d'acord? Això queda gravat instintivament en el subconscient i llavors això sempre surt automàticament. Si no ho revisem i no ho tractem o no li donem una resposta positiva i sanadora, doncs llavors això queda gravat per sempre. Uh-huh. I sempre que tenim aquestes respostes automàtiques que no podem controlar, és com, oh, m'ha sortit i és que no he pogut fer res, mira que no vull, però m'ha sortit. És perquè hi ha alguna cosa que s'ha quedat gravada, diguem-ne, entre cometes, trauma, val? I això és molt instintiu. Llavors, tot el que és agressivitat, segurament, ve més aviat d'aquí, no? A vegades també hi ha altres aspectes, però principalment és això. Llavors, a l'hora de dir no, hem de saber molt bé com ens col·loquem i des d'on diem aquest no, assegurant-nos una sèrie de condicions que sempre seran favorables perquè nosaltres aconseguim trobar l'equilibri que estem necessitant en aquell moment, no?
Potser és perquè tenim ganes de dir no a vegades i anem dient sí, va, vinga, som-hi, i al final ens surt un no, però d'aquells amb ganes.
Clar, perquè estem reprimint una necessitat que no estem escoltant, per exemple, no? Dir, si jo estic dient sí, però ho estic fent des de la necessitat de que m'aprovin, que m'acceptin, que em reconeguin, i estic passant el llindar del que jo puc tolerar per jo sentir-me bé, llavors, evidentment, estic reprimint la necessitat de respondre que allò no hauria de ser així, que hauria de posar un límit. M'estic, diguem-ne, no m'estic respectant. Quan és així... pot passar, no?, que al final explotes, perquè el cos això sempre ho somatitza amb una tensió, amb un malestar, i llavors arriba un moment que arribes et satures, no? Llavors el llindar s'ha traspassat i a partir d'aquí hi ha la resposta automàtica, no?
Sí, sí, a vegades resposta fins i tot física. Quantes vegades hem sentit, jo en època de nervis, no ho sé, perdo la gana, o menjo el doble, o qualsevol cosa.
Sí, el cos... és com una compensació que demana el cos, val? Perquè moltes vegades el cos té moltes necessitats que no hem après a atendre. Hem après a desviar-les o a alterar-les amb consumisme, per exemple, no? Però, de fet, el cos ens està dient molts cops que necessita i no li estem donant. No ho estem satisfent de forma natural, d'acord? Llavors, bueno, ara ens n'hem anat una mica, però sempre és bo tenir aquesta informació.
És que és impossible estar parlant amb tu tan tranquil·la i no anar-te'n cap aquí i cap allà, perquè van sortint molts ítems, moltes coses, i al final és que potser podríem arribar a parlar fins i tot d'addiccions, no? Que és el no he dit que no en el moment en el que ho hauria d'haver fet, i després això m'ha portat això altre.
És que és així.
És un peix que es mossega la cua.
Exacte, és que és un tot, no? Vull dir, a la vida estem bé, tenim pau interna, estem satisfets amb el que fem. Si no és així, hem de començar a investigar quins traumes, quines creences, quines defenses, m'entens?
Per això.
I des d'aquí llavors sí que podem anar identificant quines són aquelles necessitats que no reconeixem, però que el cos ens demana contínuament. I que sense satisfer-les no podem trobar aquest equilibri.
Veus, hem de tornar al començament. Com dir que no? Tornem a començar el programa. No, ara seriosament. Val. Hi ha vegades que això, el que dèiem abans, dir no pot arribar a resultar fins i tot una empatia mal entesa. Ho estàvem comentant abans a micròfon tancat. Quantes vegades pensem és que no he dit no perquè em sap greu pels del costat?
Cert, sí.
I aleshores, això com ho hem de treballar?
Clar, bueno, aquí incideix una creença molt, molt instaurada a la societat i la cultura, i que és que allò de ser bo, no? S'ha de ser bo perquè llavors ets aprovat, i sobretot les dones, ja saps que jo sempre les dones sempre les deixo, no les recullo, no? Sobretot les dones, és veritat, és allò de una dona ha de ser bona, ha de portar-se bé, ha de ser correcta, ha de ser elegant, no pot dir males paraules, tot això encara funciona dins l'automàtic, no?, que portem reprogramat a la ment que hem educat, no? I llavors això, no?, doncs el fet de que és important ser bo i no quedar malament, i a vegades és una creença que ens limita moltíssim a l'hora de dir, a veure, què és valorable en aquesta situació? He de dir no, per exemple, a un adult, no? He de dir no i aquella persona ha d'entendre que li estic dient no, perquè si no s'ho pot prendre com que tinc un mal moment. D'acord? Llavors jo m'he de fer entendre, òbviament, respectant a l'altra persona, delimitant, o bé doncs, dient, mira, jo estic encantat o estic encantada de relacionar-me amb tu i de millorar la meva relació amb tu, sigui professional, sigui d'amistat, sigui de parella, d'acord? Jo és el que vull. El que passa que aquí doncs, ja estem en desacord, llavors hauríem d'arribar, no sé, estàs disposat a fer alguna cosa perquè jo em trobi millor i jo també estaré disposat a fer alguna cosa perquè també tu et trobis millor i així poder arribar a un acord. Sempre hi ha d'haver un compromís per les dues bandes. Si no hi ha compromís per alguna de les dues bandes o per cap de les dues, llavors el millor és delimitar. I quan dic delimitar vol dir posar límits. Val? I llavors, clar, però per què? Perquè jo entenc i jo reconec i jo sé que posant dient no, doncs jo preservo el meu benestar, m'asseguro que jo puc donar de mi el millor que tinc, tant sigui a la feina, tant sigui en una relació, la que sigui, no? Inclús amb els meus fills. Però el que jo digui ha de ser algo amb el que jo em pugui comprometre, no per sortir del pas. Perquè doncs, quan és per sortir del pas podem dir mil coses, no? Com fan els pares amb els fills, no? Que sense saber-ho o sense voler els estan educant amb un consentiment i amb unes, com et diria, se'ls facilita molt la vida perquè no pateixin, però al final el que estan fent és que es facin dèbils, no? Que no tinguin capacitat d'afrontar les situacions que la vida els hi portarà com a tothom ens ha portat. Vull dir, ells no els hi poden evitar el patiment.
Sí. Exacte.
Perquè forma part de la vida i és, a més, supernecessari i totalment necessari per a l'aprenentatge.
Mm-hmm. Clar, hi hauria dues maneres, no?, de dir que no, perquè una cosa seria la parella, els amics, a la feina,
sí.
I una altra és a un fill. És una altra manera de dir no. És a dir, una cosa parles més des del terreny personal i de l'altra a l'hora d'educar a una persona. Hi ha vegades que voldries dir que sí, però entens que has de dir que no.
Clar, sí, sí. I sobretot això, sempre des de la confiança en que jo sé el que estic decidint i que jo sé a què m'exposo quan dic no. Sempre m'hauré d'assegurar si m'estic jugant al càrrec o m'estic jugant la feina o si tinc, o he investigat si tinc altres opcions de feina per si en un moment donat jo m'atreveixo a traspassar un límit o a demanar o a exigir doncs alguna cosa professionalment que rebre una negativa i que llavors jo me'n pugui anar a un altre lloc, que això és delimitar, simplement.
Sí.
Doncs moltes gràcies, però me'n vaig cap aquí perquè aquí tinc més opcions o penso que podré desenvolupar la meva feina més dins dels meus valors, de la meva forma d'entendre l'evolució que jo vull tenir professionalment. En el cas de la parella, doncs clar, hi ha unes premisses també importants perquè hi hagi una relació. Conèixer, no? Conèixer els efectes de l'enamorament, què és l'enamorament i què no és, com ens hem de relacionar quan l'enamorament o les hormones es tranquil·litzen, i llavors a partir d'aquí, doncs, sempre des del respecte i sempre des de la confiança i des de l'assumir que jo només em faig feliç jo mateix, a veure quina relació pot estar, si som compatibles mentalment i des de l'escala de valors que volem compartir, no? I en quant als nens, jo sempre dic, als nens i a les criatures i als fills se'ls ha de donar informació de bona qualitat, que no tenim habitualment els pares i que l'hauríem de buscar perquè hi és, el que passa que no està en els llocs habituals, ni a la tele, ni a les, com es diu, les maquinetes, ni allà on realment ens hi podem moure més fàcilment o habitualment, no? Hi ha la informació. Llavors, clar, es tracta de que també el fill mereix un respecte. A vegades, pel fet de ser pares, és molt fàcil dir no, perquè jo te lo digo perquè soy tu padre o perquè soc el teu pare, val? I t'he dit que no, val? Però també les criatures necessiten comprendre perquè se'ls diu no. Sí, no perquè se'ls hi donar una explicació qualsevol, sinó perquè han de comprendre que el resultat de permetre'ls alguna cosa que estan demanant a lo millor no correspon a la seva edat o a la seva maduresa i llavors això tindrà un resultat. Val? Però igualment és com el de sempre, no? La gran pregunta, jo no vull estudiar. I els pares es desesperen, no? Jo sempre dic, bueno, doncs, per què no deixes que es trobi amb les conseqüències de no voler estudiar? Per exemple, d'entrada ja pregunta-li, què faràs? De què treballaràs? Si no vols estudiar, llavors com et guanyaràs la vida? Perquè, clar, jo t'ajudaré fins aquí, però a partir d'aquí la teva vida serà teva. Com et penses desenvolupar? A què et vols dedicar? I a partir d'aquí el nano ja es fa les preguntes adequades, no? Volem dir, a veure, això no és tan fàcil, no? Dir no vull estudiar, perquè clar, a lo millor dir no vull estudiar, com em trobo jo moltíssim a la consulta, és per rebeldia, perquè estan malament, perquè no es troben de gust, perquè han tingut resultats dolents als exàmens i llavors no saben com assimilar-ho. Com...
O perquè estan estudiant una cosa que no els agrada directament.
Exacte, o tenen un profe que els hi tenen mania. Aquestes coses que passen diàriament, no? Llavors, clar, com gestionar això és donar-los informació informació perquè ells comprenguin i a partir d'aquí, perquè si no la seva ment no ho accepta. Si anem des de la imposició, des dels càstigs, des de jo t'ordeno perquè has de fer, els nanos es reboten.
Sí, és normal. Llavors, a mi m'agradaria molt pensar que el perquè sí, o perquè jo ho mano, o perquè sóc el teu pare, la teva mare, espero i desitjo que s'hagi acabat ja totalment, sí, que ja no existeixi. Malauradament sabem que sí, no?
Sí, existeix.
Però espero que sempre hi hagi aquella coeta de és que a mi m'agradaria que, o jo crec que per tu seria millor que...
Clar, però sempre és ell el que ho ha de decidir, no? I a vegades ells ja, encara que siguin molt petits, tenen edat per poder decidir.
I tant.
Llavors, clar, l'educació i el poder dir no, és, però se'ls ha de donar la informació perquè ells puguin entendre a què...
Perquè sàpiguen triar,
en lloc de posar-los perill que no hi és, o és que passarà això, o és que aniràs amb males amistats, és que cauràs en les drogues, clar, els estem posant por, i això no és educar.
Exacte.
Entens? Llavors, clar, dir no, però... amb una informació de qualitat i sobretot que els nanos puguin comprendre que les conseqüències d'una decisió o d'un fer una cosa o d'un dia sortir a la nit quan no hi ha prou edat o no hi ha... Pues que al final potser diu que sí, que vol sortir, no? I que vol experimentar, perquè els nanos han d'experimentar.
Quin moment de la vida és que s'ha de dir que no encara a sortir de nit? O a quina edat és millor que...
A veure, no és una edat concreta perquè no tots maduren
maduresa,
igual.
Maduresa, evidentment.
Clar.
Sí.
Però, evidentment, sempre és sota l'experiència prèvia de a poc haver donat responsabilitats al teu fill. D'acord? Llavors, si tu veus que aquestes responsabilitats les assumeix, llavors hi ha més... Perquè el patiment no te l'evitaràs.
Exacte.
I la preocupació no te l'evitaràs.
Ni que en tingui 30, eh?
Llavors, clar, és important això, dir, doncs, fill, jo confio en tu o filla. Val? Ara, si et demana fer una festa amb nanos de 14 anys a casa teva i que tu no hi siguis, òbviament li diràs que no. Per què? Pues perquè pot passar alguna cosa.
Sí, té tots els números.
Exacte, i llavors la responsable és la que no està a la casa, no?
Sí.
És molt... Però clar, tot això no cal dir-ho des de no perquè jo ho dic o no perquè agafaràs males influències o... perquè llavors no estem confiant en aquell nano, no? I li estàs dient no val res, no tens cap valor, no?
Sí, és veritat.
Llavors, dir no, però amb respecte i sabent que la informació que estàs donant és sempre per ajudar que aquella persona o aquell nen o aquella nena o aquell adolescent doncs tingui informació per ell prendre les seves pròpies decisions i que en un moment donat, una cosa pues, greu, no? Com pot ser això, jo no vull estudiar, vale. Molt bé, jo t'apoyo, o jo et recolzo, perdona, jo et comprenc, jo entenc que tu, si tu no vols estudiar, pues, ja ho respectaré, però bueno, a veure, què hem de fer, doncs, no? Perquè, clar... Moltes vegades es diu això, però els pares continuen pagant estudis, i ara vull fer això, i ara vull fer allò, i ara m'apunto aquí, i ara m'apunto allà. Llavors, clar, aquí és on no estem posant límits.
El que passa que ara ens trobem amb una cosa que està malauradament massa d'actualitat, que diuen, és que jo no vull estudiar, jo vull treballar, però no hi ha feina. I aleshores què?
Clar.
Ja tornem a estar exactament al mateix lloc, que és quan s'acaben apuntant a coses que no els hi acaben de fer el pes, no assisteixen a les classes, o no fan els treballs, o no...
I clar, llavors aquí s'hauria de fer un procés terapèutic per a veure què és el que realment motiva aquell nano, no? Perquè, clar, un altre dels inconvenients que trobem, inclús ara que jo tinc nanos que estan ara a punt de començar la carrera, no? I arriben a la selectivitat i no, encara no saben què volen fer. Jo crec que això és un gran, diguem-ne, una gran mancança de l'educació, perquè un nano, després de tota la fase educativa, primària, secundària i batxiller, hauria de poder esbrinar o estar en contacte amb el que ell o ella li agrada. I ara no és que ho tenen ja des de, molt clar des de sempre, no? Però són els menys. La majoria no tenen clar que, realment què els agrada. Llavors estan tots preocupats per veure què agafo, no? Què trio.
O alguns ho tenen molt clar però saben que no hi poden arribar.
També.
Ho dic més que res perquè actualment les carreres universitàries són una de calés impressionant.
Sí.
O sigui, no sempre és fàcil accedir al que tu vols accedir realment. T'acabes conformant amb una cosa que no t'acaba d'agradar o que no t'acaba de fer el pes, directament no t'omple, fracàs... I...
Uf. Clar, no, és tot una cadena, és tot un bucle i clar, i aquí s'ha de començar, s'ha d'anar al focus, no? Diguem-ne, on comença la la problemàtica o la confusió, no? Llavors, clar, hem de veure realment si és necessària una carrera, també. Uh-huh. Perquè està ple d'exemples a la vida real de persones que han sortit endavant i no tenen cap títol. I sí, és perquè al final el títol, bueno, sí, és una acreditació, però fins que no tens experiència aquell títol no t'està servint absolutament per res.
Sí, i hi ha determinades carreres que la veritat és simplement tenir un, bé, un títol penjat a la paret de casa teva, perquè són coses que podries haver estudiat tu per tu mateix.
Correcte.
Entrant a una biblioteca adequada i fent-ho a casa, tranquil·lament.
Sí. L'autodidacta, o sigui, no sé com es diu, però vull dir, la persona autodidacta se'n surt molt fàcilment perquè, a més, va a buscar allò que realment li atrau, no? I li interessa, i que està connectat més amb allò que ell vol desenvolupar. Que aquest seria, per exemple, la idea de fer treballs per projectes, que està molt en boga i s'està extenent, a mi em sembla molt millor que no pas el tema assignatures aïllades, no? Sinó que et puguis, des d'un projecte, poder aplicar-ho a la vida real, val? I que a més ja treballis totes les assignatures, o quasi bé totes, dins d'aquest projecte. Jo penso que és molt més actiu i molt més enriquidor que no pas fer les assignatures, que al final és acumular coneixements però zero experiència.
Exacte. Potser l'única part negativa a vegades de treballar per projectes és que s'acostumen a fer amb grups i sempre n'hi ha qui treballa molt i qui no fa res, qui no fa ni brot.
Però això es pot esmenar.
Oh, i tant que sí. I aleshores amb aquesta persona no, com li diem que no pensem fer la seva part? Perquè, clar, després la nota és la conjunta per un treball.
Sí.
Tu has treballat molt, el del teu costat s'hi ha repenjat, i ara què? Com ho
bé,
fem,
però això segurament es reflectirà en el resultat, òbviament. Llavors, bé, és important ni que sigui informar aquesta persona de que està passant això, de que som conscients que està passant això, que en tot cas l'animem a que participi i que s'hi posi més activament i que faci una part, o inclús delegar-li una part entre tots, decidir delegar una part a aquesta persona perquè ella l'assumeixi i després la comparteixi en el grup. O bé, si no hi ha prou, si realment està negada a participar i a col·laborar i s'aprofita, diguem-ne, descaradament, que pot ser, doncs llavors, evidentment, és qüestió de, com sempre, de limitar, no? Aquesta persona, doncs, no comptem amb ella, o potser doncs, decidint que no signi el treball, perquè és que és...
Sí, clar, si no ha fet res, no seria lògic.
O simplement signar el treball, però posar com a oient.
Ha vingut a les reunions.
Exacte.
Poca cosa més.
La seva participació puntual i ja està.
Clar, perquè això també ho podríem arribar a lligar fins i tot amb aquestes persones que estan treballant més, amb aquell sentiment d'impotència de sentir-se utilitzats.
Jo sempre ho miro des de la part positiva, en el sentit, si jo treballo més, aprendré més i en trauré el resultat que a mi m'interessa. Que l'altre no vulgui participar no és problema meu, és problema de l'altra persona i ella sabrà les conseqüències i les assumirà. A mi potser em fa anar una mica més, em dona més feina, però al final per mi serà més beneficiós que no pas estar-me allà preocupant de si fa o no fa i estar-me enfadant quan això a mi no m'aporta res, no?
Ara estava pensant jo en una tècnica que s'utilitzava moltes vegades al teatre per intentar fer cares, ser més expressiu, posar-se davant d'un mirall i dir no. Com dient-ho a tu mateix, no?
Sí.
Allò de... per aprendre'n una miqueta més.
Sí, és una manera de ser conscient de l'emoció que està present. Val? Llavors, clar, si és un mirall, tu estàs dient a tu mateix, per tant, cuidado. Cuidado que t'estàs negant.
És molt de compte.
Però, evidentment, quan un més confiat està en si mateix, quan un sap fins on pot arribar i fins on és capaç d'arribar, quan un està bé en si mateix i té la satisfacció de saber que és una bona persona, no una bona persona al sentit de com un bon professional, val? Que sap que pot assumir la responsabilitat sobre la seva feina, sobre la seva parella, sobre les relacions amb les seves amistats, sobre els seus fills, no li serà gens difícil dir que no quan hagi de dir que no. Val? De fet, és això. Sí que és important sortir de l'agressivitat. Sí, perquè amb l'agressivitat el no es converteix en un greu problema, perquè llavors hi ha energies molt denses i molt negatives que ens posen més impediments. Val? És un no com dir, mira, és que... O precisament, doncs jo que sé, també passa molt amb quan hem d'anar a una excursió, o hem de fer un sopar, o hem d'anar a un lloc i hem de decidir quin hotel o quina casa rural. I sempre hi ha algú que no li agrada o li sembla massa car. O, doncs és qüestió en aquest sentit de o disculpar-se sense més, vull dir, amb discreció i punt, i no cal dir res, o bé si hi ha molta amistat i confiança, doncs dir, mira, a mi no em ve de gust aquí ni com ho munteu, doncs ja ens trobarem un altre moment. Però l'important és que jo em quedi bé amb mi mateix. Val? Vull dir, si t'has de quedar malament, llavors et sentiràs com que o no has fet bé o no has actuat correctament i et quedarà la recança. No? Sí. És important dir-ho des de l'honestedat. Val? A vegades la sinceritat no és un valor, per això dic, no, és, no cal dir és que és una merda o això passo, saps?
Sí.
Vull dir, no, si és sincer, a vegades no és un valor, més aviat moltes vegades. Llavors és millor ser honest i dir, bueno, mira, és que no em ve de gust, o buscar una excusa, pues no, que no sigui deshonesta, òbviament, ni que sigui una mentida, de dir, pues mira, jo aquest cap de setmana pues, tinc que estudiar.
Sí.
O he decidit pues, fer un curs, no ho sé, o vull fer una setmana de cinema. No quedar malament, però simplement que jo em quedo millor si el fet d'anar en aquella excursió, o en aquell hotel, o en aquell dinar, perquè potser hi ha algú que jo no em sento bé i no ho he pogut resoldre abans, doncs és millor disculpar-se i ja està.
Perfecte. Aquesta potser seria una situació, entre cometes, una miqueta més fàcil. Jo ara n'estava pensant en una de ben complicada. És a dir, per exemple, o sigui, una parella s'estimen moltíssim, els dos tenen molt clar que volen una vida junts, però un vol tenir fills i l'altre no. Què? Com ho fem, això?
Doncs és complicat.
Clar.
És complicat perquè això a vegades ha comportat la separació. O la separació o la no formació de la relació. O sigui, que la relació no s'hagi establert. D'acord? Clar, depèn, perquè si, per exemple, la parella s'ha de formar i un d'ells ja ha sigut pare o mare i ja ha tingut fills, doncs és comprensible.
Sí.
Val? Clar, això és arribar a un acord. Si vull estar amb aquella persona i és per tenir descendència i és la meva funció i el meu propòsit, evidentment, doncs no podrà ser.
Clar, perquè quantes vegades hem vist alguna parella que ens ha acabat dient el és que ella volia, però si, jo, mira, va,
sí,
és igual.
Sí, sí, sí.
O sigui, no et diuen ja directament sí. No, jo no volia, sinó que et diuen perquè ella volia, perquè... O al revés, sí. Perquè ell volia i ella en tenia moltes ganes.
Hi ha molts casos, molts. Sí, sí, a vegades és això, doncs mira, em deixo portar. O, bueno, perquè toca. És que, clar, aquí també hi ha connotacions des de la cultura, des de el que fa tothom.
Clar.
Des de, bueno, si estem junts, doncs què tocarà ara? Doncs tenir fills, potser ens distreu. Saps? Perquè però... a vegades és quan ja ens coneixem i tal, ara què? Vale? Pues una novetat és tenir fills. A vegades, i ara estic parlant una mica des de la veu de l'advocat del diable, no?
Sí.
En el sentit de, bueno, jo pues, per assegurar la relació, tot i que avui dia ja no ni així,
no.
Pues, tinc fills, no? Perquè així el comprometo amb ell que no se'n vagi, perquè a més és instintiu. A una dona, això a nivell instintiu, totalment instintiu, des de la biologia, estem buscant algú que creiem que serà la persona ideal per ser el pare dels nostres fills i per criar els nostres, i perquè ens ajudi en el període de criança. Per això l'enamorament doncs, dura doncs, això, el període de criança, quan ja els nens ja estan... Llavors aquí hi ha... I sobretot és a partir dels fills, no? Quan comencen a haver-hi... Es comencen a ressentir les parelles.
Clar, és allò de tot de cop mires al costat i dius ui, qui ets tu?
O això, o ja et tinc molt vist. Però clar, ens estem movent des d'un paràmetre erroni. O sigui, l'enamorament no és l'amor. L'enamorament no vol dir ets la meva parella compatible, no.
Hem
és compatible biològicament, però res més.
Hem de fer un programa dedicat a l'amor.
Sí.
Què és de veritat i què no és de veritat.
Sí.
I de l'enamorament. Perquè hi ha moltes vegades que es confonen els dos termes. És allò de, sí. Ja no sento el mateix del començament. Home, clar, sí. Evidentment, si
sí,
no,
sí, sí.
Potser malament rai, no?
Sí.
No aguantaríem pas el ritme.
Sí, sí, hi ha molta confusió aquí. Sobretot el que és amor, que no ho tenim tan interioritzat com caldria. Però bueno, és que tampoc, tal com estem evolucionats socialment i com ens comportem i com veiem que es comporten els nostres polítics i tot el que ja està passant, tampoc estem preparats, eh?
Exacte.
Vull dir, el que fem és estimar com podem, però l'amor són paraules majores.
És allò de veure quina estona tinc lliure, va, ara sí, ara ja toca,
sí.
No?
Sí, bueno, és quan ja realment has viscut una sèrie d'experiències i n'has après el suficient com per entendre que l'amor va per un altre cantó.
Mm-hmm. Roser, t'he de dir que no, ara. T'he de dir que ja no ens queda més temps.
Jo ho accepto obertament i t'entenc.
T'he de dir que no podem continuar.
Et comprem perfectament.
D'aquí 15 dies tindrem molt més temps encara. Podrem parlar de moltíssimes més coses i de les que ens quedaran perquè Déu-n'hi-do, com estem? La primera cosa suposo que devia ser allò de comencem des del començament i estimem-nos tots una miqueta més a nosaltres mateixos.
Sí.
A partir d'aquí,
sí,
la resta de les coses...
Sí, l'altre ja va més, més sol, eh? Però el més important és l'estimació cap a un mateix. Sí. I fer-te feliç tu mateix, i saber que et pots fer feliç tu mateix. Després l'altre ja és compartir. Ara, si és un altre que m'ha de fer feliç, aquí ja patinem.
Comencem per nosaltres mateixos, sempre. Primer hem de mirar la nostra teulada per després poder veure les altres teulades que tenim al voltant.
Correcte.
Roser, moltíssimes gràcies per ser una vegada més aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a tu, Gemma.
I d'aquí a 15 dies ens trobem
amb
molt més.
Ens tornem a trobar, sí.
Gràcies i bona nit.
Bona nit.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.